Dos minuts, arribarem a un quart de cinc de la tarda. Fa uns dies llegíem un estudi realitzat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona que tenia com a conclusió principal que ampliar el teletreball permetria reduir la contaminació fins a un 10%. Coneixedors dels beneficis que té aquesta modalitat de treball pel medi ambient, avui volem conèixer també els pros i contres del teletreball per l'empleat i també per l'empresa. I ho farem coneixent el cas de Roche Diagnostics, la multinacional amb seu a Sant Cugat, que ja fa mesos que ha aplicat el teletreball entre els seus empleats. Ho farem amb la Jana Callís, que és Labor Relations and Total Rewards Manager de Roche Diagnostics. Bona tarda, Jana.
Hola, bona tarda.
Ho he dit bé, això?
Ho has dit bé, però podem dir en català, també.
Sí, oi que sí?
Sí.
A veure, què seria? Vindria a ser relacions humanes?
La responsable de relacions laborals.
Perfecte, molt bé. Doncs ara ja estem situats. A veure, quan va decidir l'empresa, Roche en aquest cas, que volia instaurar el teletreball més enllà del confinament propi, que ja sabem que totes vam haver de passar per aquí? En quin moment decidiu que el teletreball ha de formar part del vostre dia a dia?
Doncs realment, tot plegat va ser gràcies a l'experiment forçat en el que ens vam veure tots abocats, nosaltres i moltes empreses, quan ens van obligar, no?, d'alguna manera a quedar-nos a casa. Nosaltres vam veure de seguida l'oportunitat de fer un experiment i intentar analitzar quins eren els pros i contres de cara a plantejar-nos si aquesta alternativa, no?, de la forma de treballar tenia recorregut a llarg termini, no?, i podia tenir beneficis que nosaltres volíem adoptar més enllà de que hi hagués o no hi hagués una pandèmia, no?, de cara al nostre futur. I aleshores el que vam fer va ser ajuntar totes aquelles persones que estan amb càrrecs claus a l'organització per fer un debat intern. En aquest sentit, la clau de tot plegat va ser precisament que aquesta iniciativa va partir des de la pròpia direcció de la companyia, no va ser un projecte que només partís dels recursos humans, no?, com una política més de conciliació per les persones, sinó que nosaltres també volíem averiguar si hi havia beneficis també a llarg termini pel negoci, per la millora de la productivitat. Aleshores, després de diverses sessions de debat intern, no?, entre totes aquestes persones amb càrrecs claus a l'organització, ens vam adonar de que efectivament el teletreball té molts beneficis perquè, bé, com heu dit vosaltres, evidentment des d'un punt de vista de l'impacte mediambiental, però també des d'un punt de vista, doncs, de millorar les condicions de treball i la conciliació de les persones. I al final nosaltres el que ens mou és garantir que la gent que treballa amb nosaltres tingui les màximes facilitats perquè això reverteix en una millora del benestar i, per tant, de la productivitat, però també vam poder veure, doncs, que treballant des de casa hi havia molts elements que es perdien i que nosaltres no estàvem disposats a perdre, no? Entre d'altres, i d'això se n'ha parlat molt, et podria dir que el principal és que les persones necessitem el contacte humà.
La part social, no?
Totalment, totalment. I això ho vam veure, doncs, durant tot aquest temps que vam haver d'estar treballant des de casa, amb unes condicions, a més, que no eren les idònies, no? Perquè ho vam haver de fer tots a correcuita, sense tenir les eines, sense tenir el coneixement, i va ser una experiència que en molts casos, doncs, la gent preferia tornar a l'oficina, no? Perquè a casa no tenia les condicions adequades, doncs estaves potser compartint l'espai amb la família, amb companys de pis, amb els fills, i per tant d'aquesta manera tampoc es treballa bé. Però sí que és veritat que, per altra banda, doncs, tot el que tu redueixes amb els trasllats, no?, d'anar de casa a l'oficina, de l'oficina a casa, i la flexibilitat que això et dona, doncs també era algun molt bo que nosaltres volíem integrar en la nostra manera de fer de cara a les relacions laborals. I el que et comentava del contacte humà ho vam veure de seguida, perquè sí que és veritat que a una companyia com la nostra, on el tema de la innovació és un principi fonamental, de seguida vam veure que quan no hi havia aquest contacte humà no generaven les idees de la mateixa manera, no? Els equips quan estan junts o amb
les...
És curiós,
eh?
Sí, no, és tal qual. Sembla mentida com les grans idees a vegades es generen no quan estàs fent una reunió de feina, sinó amb converses informals de passadís, no? Vaig a fer un cafè o baixo a dinar i van sorgint aquestes idees que es generen de manera espontània quan la gent està en contacte, doncs, amb ambients més relaxats. I, per tant, el que nosaltres vam veure de seguida és que això no ho volíem perdre, de cap manera. També l'altre risc que vèiem és que si tu no vas a la feina i no tens aquest contacte humà i les relacions es comencen a convertir en relacions asincròniques, no? Doncs també corres el risc de perdre el vincle amb el projecte. Aleshores, constatats aquests factors que per nosaltres eren claus, el que vam dir és, d'acord, volem incorporar la possibilitat del teletreball, però ho volem fer d'una manera responsable i sostenible amb el negoci. I per tant, nosaltres ho vam fer al revés. Ens vam asseure a dissenyar un projecte de política de teletreball que partís d'una presència mínima. En lloc de marcar-nos doncs, un percentatge de jornada de teletreball, doncs vam dir quina presència mínima podria garantir que no perdem ni el vincle amb el projecte ni perdem aquesta capacitat de generar les idees de manera espontània quan hi ha aquest contacte humà. I al final vam arribar a la conclusió de com a mínim un 40% de la teva jornada de treball has d'estar a l'oficina per tenir aquests espais. Mm-hmm. Aleshores, el que vam voler és que fos un 40% molt flexible, és a dir, que en funció del teu lloc de treball, de les feines que tu hagis de fer, tu puguis decidir si treballes millor des de casa o si treballes millor des de l'oficina. I per tant, havíem de canviar tota l'organització interna de manera que tu anessis a l'oficina perquè allà trobaves els espais i les eines que a casa teva no tens. Això també ens va portar a replantejar-nos els espais de treball a l'oficina.
Vosaltres l'oficina no l'heu deixat d'utilitzar. És més, pel que tinc entès, esteu construint un altre edifici aquí a Sant Cugat.
Sí.
Perquè hi ha molta gent que pot pensar, si la gent té més tendència a treballar a casa, doncs les oficines quedaran buides o es posaran en venda. No és el vostre cas.
No és el nostre cas. De fet, nosaltres, precisament perquè ens va enganxar la pandèmia amb la construcció d'un nou edifici, ens va servir també per replantejar-nos com volíem dissenyar aquests espais. Uh-huh. I si la nostra idea partia de que l'espai de treball que t'ofereix l'oficina et dona coses que a casa no tens, anem a potenciar aquests espais. I si el que volem és que allà generin les idees, no? I es treballi amb equip, doncs potser hem d'invertir més en sales de reunions equipades, no? Per generar aquestes idees i no tant amb la taula física ordinador de cadascú, perquè al final no hi serem tots sempre. Clar. Per tant, ens quedaven espais, diguéssim, buits o més buits que podíem utilitzar o invertir en altres conceptes d'espai. I això és precisament el que hem fet, que també ha sigut un canvi, perquè hem passat amb un sistema que s'anomena, no, en anglès, el hot desking, que és allò de que ja no tens el teu espai assignat, sinó que arribes i allà on trobes espai t'asseus, i això també ha generat doncs, que es creïn relacions entre persones que fins ara no estaves acostumat.
No es trobaven, no?
Exacte, i també doncs, aquestes sinergies, no, que apareixen amb el contacte amb persones de diferents departaments, on potser abans no t'hi relacionaves tant, i això ha sigut molt positiu. I després hem deixat que les persones, hem confiat en la seva responsabilitat, al final cadascú sap perfectament on treballa millor, i hem deixat que siguin les persones les que triïn quan volen anar a l'oficina i quan volen estar a casa, però sempre garantint aquest mínim de presència d'un 40%, i aquest 40% es tradueix de mitjana en 2 dies a la setmana, que poden ser 2 dies a la setmana, com poden ser setmanes que potser pel projecte que tinguis doncs hi has d'anar cada dia, i altres setmanes que pel projecte que tinguis et pots quedar tot el dia a casa. Però sí que hi ha aquest compromís, no, de que com a mínim aquest 40% de la jornada vagis a l'oficina doncs, a relacionar-te amb els companys.
Una altra preocupació que té l'empleat és les condicions, ho fèiem referència abans, amb les que pots treballar a casa, perquè no tothom disposa d'ordinador o d'una cadira confortable o d'un espai confortable. Com ho heu resolt això?
Mira, en el nostre cas, aquest tema també va sortir durant les sessions de debat que vam tenir, però sí que és veritat que paral·lelament s'estava gestant la nova normativa que regularia el teletreball. I per tant, moltes d'aquestes incògnites ja van venir resoltes per la llei. Sí que és veritat que nosaltres l'hem adaptat, aquesta llei, a les nostres necessitats, i veiem claríssimament que això no hi ha cap dubte, que les eines de treball te les ha de facilitar l'empresa. Per tant, si tu facilites el teletreball, has de garantir que la gent està doncs, equipada, no només amb les eines informàtiques, l'ordinador, no? Si ha de ser un portàtil, un mòbil, etc., sinó també que a casa seva tu has de poder garantir que tenen els espais adequats des d'un punt de vista ergonòmic, no?, i de prevenció de riscos laborals, doncs perquè puguin treballar d'una manera correcta. Aleshores, tot això ho contempla la llei, i la llei el que et diu és que tu has d'arribar, en el cas de que tinguis una representació dels treballadors a l'empresa, un comitè d'empresa, has d'arribar a un acord col·lectiu amb els teus òrgans de representació per fixar quines han de ser, per una banda, aquelles compensacions econòmiques que es deriven de treballar des de casa. Si tu ara doncs, estàs més hores a casa, doncs, probablement hauràs d'encendre l'aire condicionat quan estiguis a casa a l'estiu, o la calefacció a l'hivern, tindràs més gasto de llum perquè potser doncs, no hi eres i no gastaves com gastes ara, no? Llavors tots aquests elements eren un objecte de negociació amb els representants dels treballadors, i així ho vam fer. Nosaltres ens vam posar d'acord i vam establir una compensació mensual que cobrís totes aquelles despeses que fins ara els treballadors no tenien, i vam pactar una quantitat. I a més, el que vam fer és facilitar que els nostres treballadors, aquells que no tenien els espais a casa equipats amb la cadira, la taula o el que fes falta, doncs també poguessin tenir una subvenció que donava la companyia perquè es compressin aquests equipaments, de manera que garantissin doncs, que tenien la cadira que toca, perquè no és el mateix treballar amb una cadira ergonòmica que treballar amb una cadira
de menjador. Tal qual.
I tot això doncs, també ho vam quantificar i també ho hem facilitat.
I quina ha estat la resposta dels treballadors?
Molt bona, molt bona. Realment molt bona, perquè... Primer perquè s'han sentit propietaris de la seva posició, i el fet de que els deixem decidir quan volen anar a l'oficina i quan es volen quedar a casa, jo crec que és molt positiu, perquè cadascú doncs, té la vida que té i s'organitza com pot, i per tant aquesta llibertat ha sigut molt ben acollida. Sí que és veritat que, per altra banda, doncs, també ens ha portat a adonar-nos de que faltaven moltes eines des d'un punt de vista de formació en com es treballa a distància. No només pel propi treballador que fa teletreball, des d'un punt de vista de gestió del temps, dels descansos que he de fer, etc., sinó des d'un punt de vista de la gestió dels equips. És a dir, hem hagut d'invertir sobretot en formació pels mànagers, pels responsables dels equips, perquè no és el mateix dirigir un equip que esteu tots junts allà que dirigir un equip que no els veus i que, per tant, bueno, t'has de posar d'acord i hi ha uns objectius, i potser ha de canviar tota la sistemàtica doncs, per avaluar la feina, perquè sí que és veritat que a vegades tenim la sensació en aquest país de que si no estàs amb el cul a la cadira sembla que no estiguis treballant, i pot ser tot el contrari. Inclús hem hagut d'ensenyar als mànagers com adonar-se'n de si hi ha algú que està treballant més del compte i se li ha de dir, escolta, em frena, ja t'agafes els descansos, fas les vacances quan toca, etc, etc.
Sí, això t'anava a dir. Una altra de les preocupacions és aquesta desconnexió, no? Que podem córrer el risc de que ja que sóc a casa, ai, m'he oblidat d'enviar aquest correu, l'envio a hores que no toca.
Exacte.
O, escolta'm, ja que tinc el telèfon personal, truco en un moment que no toca. Això està garantitzat també, m'imagino, aquesta desconnexió.
Sí, sí, això ha costat una mica per això, no? Pel fet d'aquest que quan tu dones la llibertat de que cadascú s'autoorganitzi, doncs et pots trobar amb que hi ha persones que per un excés de responsabilitat contesten correus a hores que no toquen, o es connecten més aviat de l'inici de la jornada. Aleshores, aquí sí que els mànagers tenen un paper clau en garantir el benestar dels equips i els descansos dels equips, i en gestionar una miqueta doncs, aquest estrès, no?, que es pugui generar pel fet de que, com que no em veuen, potser sembla que no estic treballant, i llavors estic tot el rato que vaig al lavabo, inclús amb el mòbil, no? Que dius, això a l'oficina no ho feies.
No ho faries.
I a casa ho estàs fent. Doncs tot això sí que s'ha hagut de fer molt èmfasi en la importància de tot això. I és veritat que el tema de la prevenció de riscos és, quan un treballa des de casa, és una responsabilitat molt personal. És a dir, tu t'has de posar les teves limitacions, i en aquí sí que nosaltres vam deixar molt clar que els horaris no canviaven. El que canviava és la forma de treballar, però nosaltres tenim uns horaris amb una flexibilitat d'entrada i sortida, i això s'havia de mantenir doncs, per garantir que la gent no fes jornades extraordinàries constantment. I també el que sí que demanàvem és que la gent estigués a disposició unes hores determinades del dia, també perquè els mànagers doncs, puguin planificar reunions d'aquí, perquè si no, si cadascú fa un horari diferent, és difícil trobar els moments. I sí, sí, tot això s'ha hagut de fer, i no ha sigut cosa fàcil.
Comentaves que després de la pandèmia, quan cadascú va passar tant de temps a casa i va haver com una baixada d'aquesta productivitat a nivell d'idees, ara ja fa uns mesos que teniu instaurada aquesta nova metodologia de treball, heu recuperat aquesta creativitat, aquestes idees, aquesta manera abans de la pandèmia?
Sí, sí, definitivament, sí, sí, sí. I jo crec que des d'un punt de vista molt positiu, perquè les persones, quan venen a l'oficina és perquè saben que han de venir, perquè volen venir i perquè van a fer una feina molt concreta. Per tant, la sensació és que el temps s'aprofita millor, molt millor que abans.
Uh-huh. I per l'empresa, una preocupació que podria tenir una empresa és la seguretat, no? Estem acostumats a que la informació estigui a l'oficina i d'allà no es mou, i d'aquesta manera estem portant la informació de l'empresa a les cases, no? A tot arreu. Això és un perill? Us heu hagut d'assessorar o de fer especial un estudi especial d'aquest tema perquè no corri perill la informació de l'empresa?
Bé, nosaltres ja teníem unes polítiques, diguéssim, des d'un punt de vista de seguretat de la informació bastant sòlides i que realment ens han servit també per aquesta nova etapa, però sí que és veritat que han adquirit molta importància, doncs, els nostres serveis d'IT, no?, que li diem, dels informàtics, perquè, clar, tots els sistemes de seguretat d'accés a la informació també ens ha portat a adonar-nos de que havíem de superar ja l'etapa dels expedients en paper.
Home.
I hem hagut de digitalitzar-ho absolutament tot, no? Llavors, sí que és veritat que les eines han anat evolucionant també i te n'adones, doncs, de que aquest teletreball forçat ens ha portat a tots a una nova fase de digitalització d'una manera molt més ràpida. La tendència ja era aquesta, però sí que és veritat que ens hem vist obligats a córrer per tenir totes les eines i tot a punt, i que de vegades s'estan incorporant més eines, no?, doncs més avançades amb tot aquest tema de la digitalització.
Comentaves que els empleats han rebut aquesta metodologia de treball d'una forma molt positiva. Per part de direcció de l'empresa, està satisfeta? Queden encara cosetes per polir?
A veure, sempre queden cosetes per polir. Des d'un punt de vista de formació, doncs, és important continuar formant a les persones i els responsables, però des de la direcció també estem molt satisfets, perquè també ens hem adonat de que la gent valora molt el poder treballar des de casa, i per tant per nosaltres també era una inversió en retenció del talent i en captació de nou talent. Avui en dia, quan tu busques perfils, en el nostre cas nosaltres necessitem perfils molt punters a nivell de tecnologia, d'enginyers de software, aleshores competim amb companyies molt tecnològiques que ja tenen incorporades aquestes polítiques de teletreball. Aleshores, quan tu estàs oferint un lloc de treball a un perfil molt qualificat, si tu no pots competir oferint també aquesta flexibilitat en les maneres de treballar, tens el risc de perdre aquest candidat, no? I per tant, nosaltres ho hem notat molt des del punt de vista de que els candidats han valorat molt que oferíssim aquesta flexibilitat.
I creus que és una tendència que va a l'alça i que es pot expandir, ja no grans empreses com és el cas de Roche, sinó que gairebé totes les empreses puguin instaurar el teletreball?
A veure, claríssimament és un pas endavant que ja no recularà, perquè una vegada ho has viscut i has vist que és possible, és molt difícil tornar a lo d'abans. Jo ho veig, vaja, impossible. Sí que és veritat, però, i a nosaltres també ens passa, que no totes les posicions en una companyia permeten el treball des de casa. I nosaltres, doncs, quan vam haver de dissenyar la política, el primer exercici que vam fer és analitzar posició a posició per veure quin percentatge de la jornada d'aquesta persona podia ser teletreball, o si hi havia algun cas en què no era possible. Nosaltres tenim posicions, per exemple, de logística, de taller de reparació d'instruments, que clar, ho han de fer en el lloc de treball. I per tant, més enllà d'aquestes posicions, que potser hi ha un percentatge important de feina que l'han de fer in situ, jo crec que el teletreball sí que ha vingut per quedar-se, definitivament.
Molt bé, doncs, Jana Callís, responsable de relacions laborals de Roche Diagnostics, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta experiència. Esperem que serveixi d'exemple, no?, d'algunes empreses que estan dubtant, doncs, que facin el pas, que segur que trobaran els beneficis. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.